És el circ? Són els fòssils.
Ara comença l'hora sexta. Un circ? Uns fòssils? Un swing? Olor de canyella? Blau de mar? Carantonyes de cotó? L'hora sexta. Tot un món a cau d'orella.
Avui amb la plaça al cor amb la Maru López.
I sentim com respirem lentament i com, en aquest silenci, sentim el nostre cor bategant rítmicament, tranquil·lament, però sense pausa. No tenim cap pressa. Hem trobat la forma adequada d'avançar, d'aprendre, d'estar ben atents a la nova energia que s'ha congregat a la plaça. Una energia i una esperança que després de 10 dies ja tenim ben infiltrada al cor. Benvinguts i benvingudes a l'hora sexta.
I com anem? Aquí des dels micròfons de Ràdio 90 ho volem recordar sempre a la Ràdio Lliure i Cultural de la Garrotxa. Sabeu que podeu escoltar-nos al 101.4 de la FM o des d'internet a les 3Ws r90.org. Seguim amb les causes que ens han de portar a construir un món millor. A l'última hora sexta, amb la cassolada d'indignats, acabàvem dient que el moviment dels inconformistes no és flor d'un dia, i això s'ha fet ben evident i ben patent durant aquesta setmana, i veient això que no era les eleccions el motiu principal o la punta de llança de tot aquest moviment, sinó que s'han acabat les eleccions i ha perseverat aquest moviment al carrer treballant cada dia amb assemblees, amb comissions de treball i amb un camí molt lent que no se sap on te portarà, però que està donant els seus fruits en els cors de la gent, en la consciència col·lectiva de que tenim un poder i que l'estem utilitzant i que ja era hora. I és aquest el motiu que avui tenim moltes ganes de fer aquest programa una vegada més per donar la veu, per compartir, per sentir la paraula de la gent que participa d'aquest moviment i que des d'aquestes zones doncs, us volem fer arribar. Parlarem amb la Maru López, que li donem la molt benvinguda.
Hola, gràcies, moltes gràcies per haver-me convidat aquesta tarda aquí amb vosaltres, amb tres dones, amb ganes d'expressar el que sentim i el que pensem els indignats.
És un plaer, és una il·lusió que ens fa molt de goig que estiguis aquí, que puguem difondre, donar a conèixer a la gent com es viu a la plaça Major d'Olot tots aquests dies, bueno, tu no hi ha, els dies que has pogut ser, que hi has pogut assistir i que puguis compartir les sensacions que guardes a dintre teu i que segur que ens il·luminaran i ens ajudaran a entendre més tot el que està passant, que és el que volem. No l'hem anat seguint el que està passant i com ho vius. Tens moltes coses per explicar-nos.
Sí.
Som tot orelles.
Molt bé. Bé, jo volia comunicar les sensacions que vaig tenir ahir a tornar a la plaça. Per fer una mica de recordatori, jo vaig estar a la plaça divendres passat. Jo crec que a la plaça el divendres havia...
El 20 de maig.
El 20 de maig. Seríem unes més de 100 persones en una assemblea. La gran sorpresa va ser que les cares no eren les de sempre, que hem estat en altres intents de mobilització. La gran sorpresa va ser que hi havia gent jove, gent molt jove, que va parlar molta gent que estàvem escoltant veus noves a la plaça, veus de gent que no coneixíem i potser siguent de la mateixa comarca. Va arrencar, penso, el 20 de maig una sensació de poder-se expressar a la plaça del poble. I dintre de tot això, observar tot això, ens crea una gran emoció, una gran esperança. Penso que he tingut la gran sort d'estar present amb aquests primers passos d'un nou despertar de la consciència humana. Bé, explico una mica la meva experiència personal. Jo soc mestra de primària. Divendres vaig viure l'assemblea, la cassolada, tota la reivindicació festiva. No vaig poder assistir dissabte, però vaig tornar diumenge. El diumenge s'estava debatint a l'assemblea, el principal tema era la continuïtat o no de l'acampada. En aquell moment les forces vaig sentir que flaquejaven una mica en el sentit de que no se tenia el tot cert si continuàvem l'acampada, si la gent hi podria venir a dormir, si no. El que estava clar que la gent estava a la plaça i volia continuar. Va ser una gran sorpresa saber que 13 persones van dormir diumenge i que dilluns eren 30.
Perquè...
Cada dia anat augmentant, no?
Sí, perquè clar, es pensava que això amb les eleccions del dia 22 d'alguna manera s'hauria acabat, no?
Sí, es pensava això, però ha estat una gran sorpresa saber que no és un moviment de només reivindicació de si els polítics ho fan bé o malament. O... És un moviment que va més enllà i ho sentim així. Per tant, jo soc mestra de primària, com bé he dit. Dilluns vaig participar en unes colònies escolars que preparem cada any, en la que compartim... Bueno, jo soc mestra d'una escola rural molt petita. Sabreu la gran problemàtica de l'escola rural, que tot i que s'ha fet una política d'agrupació, de refonament entre escoles petites per no perdre la dimensió social, sabeu els grans problemes, les retallades imminents en el tema d'educació. Bé, sabeu tot això. Potser a vegades ens veu als mestres com una mica... Bueno, és que som funcionaris, estem acomodats, tenim un sou molt gran. Jo treballo ara fa 7 anys que treballo continuadament. Veig que des de fa 7 anys, sense augmentar la jornada laboral, sense retallar els sous, la gent que hi seguim treballant a educació, seguim treballant perquè creiem que l'únic canvi que pot haver-hi possible és en l'educació, en el conrear les bases d'una nova consciència, d'uns nous valors i de la continuïtat de la vida i de l'espècie humana. Bé, jo estic de dilluns a divendres, tota la setmana he estat en aquestes colònies escolars compartides amb la GER Les Salines, que està envoltada d'uns alumnes i d'uns mestres que són una meravella. Des d'aquí us saludo a tots, si, si per casualitat m'estan escoltant.
Tant no. tant de bo arribi, eh?
Bé, estem 5 dies, un grup de 10 mestres, convivint amb la mainada. No sabeu la mainada tan maca que s'està criant amb tots aquests pobles rurals, petits, en la que hi ha espai per veure l'educació d'una altra manera, viure l'educació des d'un acompanyament a les vivències que té la mainada, provocant experiències pel coneixement del món, de la cultura i de l'ésser humà, que és la riquesa més gran que tenim. Bé, jo arribo a la plaça ahir, divendres, després de tota una setmana de treballar 24 hores amb la mainada.
El 27 de maig.
Ahir. Sí, ahir.
Abans d'ahir, perquè això se m'atrà diumenge.
Sí, però... això. Bé, perdona. No. Bé, arribo cansada de treballar tant, però amb la gran gratificació de veure que la mainada i jo tornàvem contents de les colònies, amb un munt d'experiències que explicar, i arribem a la plaça Major. Vull dir, jo torno de l'Empordà, vaig a la Garrotxa, i el primer lloc que anem, on ens trobem amb els pares, la mainada...
Amb els nens, vau quedar a la plaça Major?
Sí.
D'Olot?
D'Olot.
Que bo. Però això perquè vau quedar allà?
Sí,
vau
perquè
quedar
els pares ens esperaven, ens van venir a buscar una mare no, per acompanyar-nos
sí.
I tots els pares hi eren, i les mares hi eren allà. I allà hi eren, havia molta més mainada. Quan arribem a la plaça, carregats amb les motxilles, trobem un espai net, bonic, agradable, en la que no hi ha alcohol, en la que la gent respecta l'espai d'expressió dels altres, i assistim a una gran rebuda d'ordre. Ens va fer una gran il·lusió recuperar un espai lúdic per la mainada. La mainada va estar encantada d'estar allà, disfrutant dels espais, de la gent. Bé, arribem a un lloc net que ens rebia amb els braços oberts, ple de gent, d'amics i de bona voluntat i bones paraules. La tarda comença amb un espectacle teatral en la que la majoria de participants era mainada. Estem rient amb el pallasso Fèlix.
Ei.
I bé, una gran rebuda de la meva ciutat i de la ciutadania. Allà hi érem. I bé, moltes sensacions, no? No sé com expressar-ho, com... tinc la sensació de que la plaça és del poble. I allà hi som.
De la Sierra Morena, donde crece el fruto, crece la esperanza, regada con la sangre de mi raza. Donde los corazones se endurecen, se conmueve el granito con la quena. Donde se convierte en plomo las lágrimas, donde se convierte en plomo las lágrimas. Cabalgando con la muerte, me aferro al camino, me aferro a la vida, abrigando a mis sueños con el genual. Y pasteando mis recuerdos, guapiándolo al destino, canto al amor. Oigo la canción alzada de mi pueblo, oigo la canción alzada de mi pueblo. acordes, guitarra peruana, lleva por el mundo cual cóndor mensajero la nueva canción. Diles que la rosa roja ya floreció en los Andes de mi Perú, que los pobres la retoñen en sus pechos, que los pobres la retoñen en sus pechos. Canta guitarra chola tu nuevo sentimiento, canta guitarra chola tu nuevo sentimiento. Miles de corazones saldrán a tu encuentro, miles de corazones saldrán a tu encuentro. Canta guitarra chola tu nuevo sentimiento, canta guitarra chola tu nuevo sentimiento. Miles de corazones saldrán a tu encuentro, miles de corazones saldrán a tu encuentro, miles de corazones saldrán a tu encuentro, miles de corazones saldrán a
Maru,
tu encuentro.
Tot això que tan emocionant que ens expliques, no? Com ho has viscut tu. Però ara em deies que veníeu de les colònies d'haver fet una assemblea del final de colònies, o sí. Sigui que tot a l'azer, els nens...
Sí.
Vau estar sí, valorant de, com havien anat sí. Les colònies?
De fet, pensem que l'expressió de la mainada dins l'escola és una part molt important. Quan estem a les aules notem que la mainada té ganes d'expressar-se, bàsicament. Uh-huh. Tu pots fer una lliçó, pots explicar una lliçó, un tema de naturals, de socials, o... però és la implicació de la mainada en l'escola té a veure amb la seva participació. Per això des de les petites escoles rurals, unes sí, altres menys, però penso que s'està treballant en aquesta línia, la que la mainada es pugui expressar a l'aula.
I per això feu regularment assemblees on tots els nens participen?
Sí, jo personalment funciono en assemblea amb la mainada. Penso que un dels objectius importants de l'educació és saber expressar-se i comunicar
participar.
Amb els altres. També saber,
i saber que tens alguna cosa a portar.
Que
no?
Tens alguna cosa a dir des d'edats molt petites. Comencem, penseu que comencem les assemblees en educació infantil, a la que els nens de 3 anys comencen bàsicament escoltant els altres.
Uh-huh. Aprendre a escoltar.
Aprenent a escoltar. Uh-huh. Sabem que per la mainada 3, 4, 5 anys és difícil, aguanta poquet, els primers anys de la seva educació aguanta poquet, però és una línia en la que anem formant a l'individu perquè es pugui expressar davant dels altres, no tingui por, pugui dir les coses que li preocupen, que li molesten de l'escola, els desitjos, les ganes d'estudiar una cosa o altra. I llavors bueno, tenim una bústia en la que recollim mensualment les propostes. També hi ha assemblees extraordinàries quan hi ha algun problema que s'ha de resoldre ràpidament. I sí, acabem les colònies escolars compartint amb aquesta mainada de les Erles Salines, cadascú valorant, amb una assemblea molt emocionant, també.
Perquè dius que éreu 60?
63.
63.
Sí. Infants i 10 professors?
Sí, aproximadament.
Ostres, era una assemblea multitudinària, no?
Sí, també van participar els monitors de les colònies. Sí, des d'aquí m'agradaria enviar una salutació a tots els monitors, a tots els educadors que tenim a la comarca, que en tenim molts, que aquests dies estan treballant molt i molt. Sabeu que les colònies escolars també han patit una crisi.
Retallada, crisi.
Una crisi, perquè els mestres a principi de curs estaven bastant enfadats amb el departament i per això molts centres van decidir no fer les colònies escolars.
Sí.
Bé, des d'aquí el meu agraïment a tots els monitors que treballen cada dia i que resolen aquesta part lúdica i de coneixement del medi de la comarca amb totes les escoles. Sabem que en aquestes acaballes de la temporada estan molt cansats perquè s'hi dediquen molt i tracten amb mainada de tota mena.
I és una feina molt entregada, no? Molt participada.
El nostre suport des d'aquí i valorar la feina que estan fent tant els educadors monitors com els educadors mestres. Tothom està educant.
Sí. I llavors què dius? Que tornant d'allà vau arribar a la plaça d'Olot després de la festa i de l'espectacle.
Després de la cassolada, de l'espectacle.
I llavors vau assistir a l'assemblea de la plaça i els nens també hi eren. I també van participar amb els seus pares.
Però van fer alguna cosa de riure, no, abans?
Sí, sí, sí. Primer va haver un espectacle participatiu. Després va haver-hi a Casolada.
Sí, exacte.
Després vam fer la teràpia del riure amb l'Anna i vam estar una estona fent exercicis per...
treure racilla, respirar... Atencions.
Bàsicament, riure. I això va també al cos.
Per deixar-se...
Clar, i la mainada, clar, observes, no? I veus la mainada per allà tota l'estona, mirant el que fan els adults. Totalment expectatius, no? Del que fan, mirar ara què fan. L'assemblea, bueno, després engega l'assemblea. La sorpresa és que la mainada estava per allà, no?
Sí, participant amb els adults.
Sí, mirant el que fan els adults, no?
Aprenent.
Atents, aprenent.
Perquè ells seran el futur.
Ells
I han de saber fer-ho.
Suposo que els primers records que un té a la vida... Jo vaig veure ahir mainada 4 o 5 anys que estaven allà asseguts a l'assemblea i a vegades jo deixava, perquè estava cansada i el moment de mantenir l'atenció tota l'estona és un treball important i a vegades la meva atenció baixava i quan veia que ells estaven allà asseguts escoltant. Bueno, en un moment també se notava una mica, clar, suposo molts dies de parlar... Les comissions s'han reunit, han fet
a fer unes primeres reunions i uns treballs enfocats cap a diferents tipus de democràcia, no? La democràcia econòmica, la política, la democràcia social i la...
Ecològica.
Són els quatre grups de treball que estan començant a veure de quina manera una democràcia real... De quina manera doncs, afecta a cada un dels aspectes de... I bueno, tot és incipient perquè s'ha d'aprendre, anem d'aprendre de tots aquests temes. Ens pensem que són temes per especialistes i una cosa que s'està fent a la plaça és recuperar aquest tema i tornar-lo al poble i a la gent. Tots nosaltres podem saber d'economia perquè no és més que... els nostres intercanvis i la manera que gestionem doncs, l'abastir-nos mútuament. I això és molt simple. Per què ens han extret? S'ho han convertit com si fos una cosa no? tan allunyada de la nostra experiència que ho han de dir uns experts. No?
O ho hem deixat fer, no? Hem deixat que ens vagin assessorant, o vagin
bueno,
administrant...
Ens han fet sentir una mica tontos. I recuperar
això,
el coneixement, no?
La sensació meva, quan estava allà, després de 5 dies de no estar-hi i estar pendent de què passarà aquí, doncs vaig rebre que la gent havia estat asseguda a la plaça debatint, compartint, van dinar allà, no va faltar menjar, no van faltar tendes per qui volgués descansar. La sensació de que el que comença s'està construint des de la plaça, des del lloc més, des de cap despatx o cap oficina o cap xarxa d'internet. A internet només s'informa del que està passant a la plaça.
Sí.
Vull dir que un espai on tothom pot aportar, que està obert al debat.
I que, com vaig veure amb un eslògan que m'agrada molt, que vaig veure en una fotografia que deia «Vamos despacio porque vamos lejos».
Ah, o sigui,
vale, a poc a poc, que tots hem de tenir temps d'aprendre, de pensar, de participar i de parlar i de tornar-hi a pensar i tornar a donar-hi voltes. Perquè si no, només serà superficial. Si volem un treball a fondo realment transformador, necessita temps.
Sí, i com tu has dit, la gent que no tenim pressa, que no tenim cap pressa, que treballem dia a dia. Quan escoltem un amic o quan parlem amb la mainada. I aquest és el nostre gran repte. La plaça, com dic, jo no sé si l'acampada continuarà. Jo crec que sí, que potser l'acampada...
De moment
continua. I les ganes és de que aquell tros d'Olot ara és del poble. La sensació meva és de que és del poble i de ni un ni d'altres, de tothom que hi vulgui venir a parlar. La reflexió de l'Àlex,
sí.
No? Ahir també a la nit reflexionava l'Àlex del Baobab
La plaça. Ei, un moment, tinc una paraula per tu. No? Has dit que va dir?
Això és. A la plaça, si passes per allà, doncs trobaràs una gent que té ganes de parlar. De que ens expressem, de recollir les preocupacions, les solucions, l'esperança i de treballar pel despertar de la nova consciència d'espècie humana de grup.
Doncs ens deies que una de les coses que t'impressionen més és com la plaça és un lloc on els nens tenen un espai i una participació, que de fet la plaça Major d'Olot sempre ha sigut un lloc on els nens han jugat i de fet moltes assemblees molestem en els nens. Estan els nens de les cases veïnes que a la tarda, després de col·les, em van a jugar a la plaça i va i els hi tenim la plaça ocupada. I estem fent una assemblea i se sentia, i els nanos cridant, i gent una mica dient, xxxt, no crideu! I unes altres gent dient, ei, som nosaltres que estem ocupant el seu espai i ells tenen dret de jugar, no? Vull dir, la plaça d'Olot ja és una plaça que en si ha estat sempre molt lúdica, concorredora, no? Molt concorreguda, lúdica i de participació. El que potser és la gran novetat és que és ara com un àgora, és un lloc de debat, és un lloc que segurament la gent, al cafè o el que sigui, doncs en petits grups, ja debaten de la vida, no? O dels problemes que hi hagi.
Sí, això sempre.
Però que d'alguna manera s'ha convertit en un debat molt més ampli, obert, on em sembla que és com més ric i més plural, no?
Sí, un espai d'acolliment, D'acolliment a aquestes ganes de comunicar, d'expressar-se i de construir.
I una mica el que tothom deia, pues, a soles o amb la seva família, d'alguna manera pot sortir ja en un espai més públic, que no és el diari, perquè no es publica, però sí que és a les parets, amb la urna aquella que tothom escriu sí. les seves propostes i després aquestes propostes es llegeixen i s'escriuen en plafons, tota la plaça.
Tal com deia està... en Jordi Gasulla en el programa anterior de la Cassolada d'Indignats, s'ha fet l'ocupació de la plaça d'una manera transversal, no? O sigui que allà hi travessa totes les condicions, totes les edats, totes les opinions. O sigui, està obert a tot.
I el que potser per mi és molt, molt, molt emocionant i la gent de la plaça d'Olot ja sabem i que és que està tot Catalunya, totes les poblacions tenen les places convertides en llocs de debat i d'aprenentatge i totes van a poc i volen arribar lluny. Jo sé la de Vic, que he vist la seva programació i les comissions de treball i d'estudi que estan fent, que també van més o menys per aquí, quina és la manera d'organitzar-se socialment, políticament, econòmicament, des de baix i des de la base, i tu, Rosa,
jo he vist a Sabadell aquest cap de setmana, sí. Bueno, em recordava la d'Olot, però clar, amb més nombre de
gent,
de tendes, amb més nombre de papers amb idees de la gent, més grupets...
I a Figueres, que jo sàpiga...
I amb una ràdio Trama, m'han dit, no ho vaig veure, perquè quan ja no estava allà em van dir que hi havia Ràdio Trama fent algun programa en directe. Aquí a Ràdio 90 no ho fem en directe, però seguim al peu de la informació de com s'està vivint a Olot.
Molt bé, molt interessant aquest treball que feu. Dir que no, dijous havia una quantitat de places a nivell mundial, 676 places...
Sí, a més, o sigui, almenys a Sabadell també ho vaig veure, això. O sigui, vas aquí a la plaça d'Olot i doncs hi ha un recull amb fotografies d'aquestes que surten per internet amb plànols del globus terraqui, on te situa amb com se diu, bueno, amb aquests punts vermells, et marca tots els llocs que hi han acampades, no? I segons dijous, aquí a Olot posava que hi havia 676 acampades arreu del món i te les situava, no? I t'explicava Olot, Barcelona, i una frase que posa la lluita ens dona el que el poder ens pren.
I aquell altre que deia si no ens deixeu somiar, nosaltres no us deixarem dormir. És que això també és molt, molt divers, la quantitat d'eslògans o de frases molt ingenioses, molt... Ostres, la creativitat s'ha disparat.
A flor de pell.
Sí, sí.
I aquella que deies, no, del pan?
Ah, sí.
Mucho pan deia... y poco circo.
Y... No, poco pan y pésimo circo.
Poco pan. Sí. O una altra que jo he vist també amb el pa i mucho chorizo, no? Poco pan y mucho chorizo.
Poco pan para tanto chorizo. Sí, a la comarca feien un recull d'eslògans.
I aquest que deies del circ, perquè...
Sí, perquè si hi ha pa, però i el que es fa a nivell social, de la part lúdica, no? D'emplenar els espais de la ciutat o dels pobles, de part lúdica, cultural, sembla ser una oferta que cada cop has de pagar més, no? Per la cultura sembla que hem de pagar més per la cultura i també veiem que amb totes les noves tecnologies moltes vegades la cultura es va perdent, la cultura de l'individu sol davant d'una pantalla jugant o connectat a vés a saber qui, a on, a l'altra banda del món. Vull dir, és un canvi de l'espècie humana, canviarà des de les tecnologies, se canviaran les relacions. I potser aquesta és una reivindicació de no perdre el fil conductor de la humanitat, que ha estat la comunicació directa, el boca a boca, la paraula. Hi ha gent que té ganes de parlar, d'expressar-se, i totes les xarxes socials, des d'internet, es pot fer molta cosa també de comunicació i d'obertura, però la plaça és diferent. Mirar-te a la cara amb una persona i poder parlar, mirar-te als ulls i veure que aquella persona pugui expressar el que està patint, el que està sentint.
Això és el contacte real, no?
Sí, és, a més, tota l'altra comunicació que no és la verbal i que, vamos, és més del 60%, no? És molta part de la comunicació és la no verbal, encara que en siguem inconscients, no?
Clar, la nova consciència humana. No perdre, el que segurament va estar així durant, vull dir, segurament l'espècie humana no va arribar o no ha arribat a dominar el planeta d'aquesta manera, sinó s'hagués sobreposat la continuïtat de l'espècie per sobre d'altres coses. Vull dir, a la prehistòria, segur que criar les cries més sanes, felices possibles, el més ben alimentades, era qüestió de tot el grup, no era qüestió d'una mare.
Clar.
Era qüestió de tot el grup, el clan, que, que protegia la vida. I això és el que volem, protegir la vida.
Aquesta ha de ser la prioritat de qualsevol política, qualsevol economia.
Política social. Si jo tinc un bon sou i tu no el tens, no? No serem lliures fins que no tota la gent
ha d'estar repartit.
Bé, fem una mitja part, perquè ara estem a Ràdio 90, hi ha les falques de promoció de quins programes es poden escoltar, aquesta, la Ràdio Lliure i Cultural de la Garrotxa.
Cada dissabte i diumenge, a les 2 de la tarda, et convidem a conèixer tota l'actualitat cultural d'Olot i de la Garrotxa. T'esperem a l'informatiu cultural de Ràdio 90.
Que dormim? M'aprengueres el cor, me'l tornares pedra preciosa i me digueres: au, surt i brilla. L'Hora Sexta, la perla negra de Ràdio 90.
Gràcies, Enric Casasses.
Què tal? Com esteu? Seguim aquí, això és Ràdio 90, l'Hora Sexta. Sortim al carrer i tornem amb la plaça al cor, a la ràdio.
Us llegiré en castellà perquè l'home és castellà, és uruguai. No necessitem, no tenim dirigents, però necessitem referents. I aquest és un d'ells. Un home de paraules justes i precises, capaz de expresar las cosas de la manera más sencilla. Alguien que no se cansa de decir que otro mundo es posible. Escritor, periodista, intelectual, Eduardo Galeano, exiliado de su país Uruguay, llega a España y se le pregunta por lo que siente. Se mete dentro de las manifestaciones de sol. Es emocionante estar entre la gente recuperando el entusiasmo, palabra griega que significa tener los dioses adentro. Una palabra que parecía perdida en un mundo que insta al desaliento. Estoy sorprendido por esa manifestación sostenida, con convicción. Muchachos que no parecen esperar órdenes de nadie, que actúan espontáneamente, uniendo la razón y la emoción. Algunos me preguntan cómo va a acabar todo esto. Ay, no sé, no sé cómo va a acabar, ojalá no acabe. Y si acaba, ya se verá. Es como el amor, que es infinito mientras dure. Eduardo Galeano junto a José Luis San Pedro y Arcadio Olivera son referentes internacionales que en su momento dijeron pro. San Pedro, muy mayor pero muy joven, esta mañana en unas declaraciones dijo así: las batallas hay que plantearlas, se ganen o se pierdan. El solo hecho de plantearlas lo que hacen es ratificarte. El mundo necesita lecciones de vida y de dignidad. Las dan a veces los más pequeñitos. Es el caso de Islandia, que ha dicho no al FMI y a la dictadura financiera. Islandia se ha negado a aceptar como destino la obediencia al débil frente al más fuerte. Al fin y al cabo es ahí donde se mide la dignidad humana. Este movimiento nuevo que ha surgido en España se llama Movimiento de los Indignados. Y no se equivocan de nombre, porque el mundo se divide entre los indignos y los indignados. ¿Qué va a pasar? ¿Los políticos van a tener en cuenta lo que se ha dicho y lo que se ha hecho en las plazas? Nada queda en nada cuando transmite energía. Es muy importante lo que está sucediendo en estas concentraciones, que son sobre todo juveniles, pero no solo juveniles, porque en definitiva son los invisibles haciéndose visibles y los que parecían sordos haciéndose escuchar, diciendo lo que tienen que decir. Y en este mundo donde tantos hablan sin decir, ellos dicen diciendo, dicen cosas que vale la pena escuchar. Y creo que esas voces van a seguir resonando. Creo que no vale la pena vivir para ganar, vale la pena vivir para seguir tu conciencia. Una de las frases que más se escuchan en las concentraciones es, si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. Voy a leer unas palabritas que tienen que ver con el derecho a soñar, con el derecho al delirio, a partir de unas palabras de una pregunta que le hicieron a un buen amigo, director de cine, Fernando Berli. Un muchacho estudiante le hizo una pregunta difícil. ¿Para qué sirve la utopía? Él respondió, la utopía está en el horizonte y yo sé que nunca la alcanzaré, que si yo camino 10 pasos, ella se aleja otros 10. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar.
Això, l'utopia serveix per caminar. I hem estat escoltant un fragment que tenim gravat, perquè hem estat a les assemblees gravant algunes de les assemblees que s'han anat fent a la plaça Major. I aquest era un assistent que ens va llegir aquestes paraules de l'Eduardo Galeano i d'en San Pedro i que són molt, molt inspiradores i molt, molt interessants. L'utopia ens fa caminar. No? I una altra cosa que he trobat, ha començat amb una frase que diu, no tenim dirigents però necessitem referents. I és una reflexió perquè, és clar, sembla que realment necessitéssim dirigents, que una societat sense uns dirigents, uns líders que siguin molt forts i ambiciosos i que
s'ho creguin molt
i que si tinguin egos ben grossos, això es valora molt. Un líder que tingui un ego molt gros, doncs guanya molts vots, no? Doncs sembla que sense això no puguem fer res. I en canvi, sembla que està emergint una nova visió de les coses i tenim algunes experiències, a més, no?
Sí, també penso que cada persona té unes capacitats a donar al grup, a portar al grup, i es veu l'exemple de la plaça Major, que qui no està allà present està portant menjar o organitzant les torns de paraula o les comissions. Vull dir, una, també la intuïció en tot això, és a dir, bueno, jo tinc moltes coses que aportar al grup, però no sé per on començar, no? Molta gent pot tenir aquesta sensació. Pensem que tot és ésser humà, està capacitat per socialitzar-se, per tant, per aportar al grup coses necessàries pel seu desenvolupament. També pensem que hi ha gent que té unes capacitats, uns altres. Jo penso, sincerament, que els líders... També hem de reformar el llenguatge,
sí,
no?
Sí.
Com li podríem dir, en comptes de líder?
Sí, sí, hauríem de trobar poder una altra paraula.
No, no sé. Hi ha persones que tenen aquesta capacitat innata de ser escoltats pels altres, de comunicar, d'organitzar...
De saber escoltar també i saber com integrar les idees i les opinions de tota la resta per integrar un discurs. Vull dir que saben escoltar també.
Un bon líder seria aquell que sap gestionar recursos del grup humà al que pertany. Suposadament, bueno, també tenim molts antropòlegs, no?, que estan parlant d'això i s'està demostrant que l'evolució humana va ser en base a uns bons líders. L'evolució humana, quan parlo d'evolució humana, parlem del paleolític, el neolític. Uns bons líders que van ser capaços d'organitzar un bon grup que funcionés amb tots els seus aspectes. I, evidentment, els líders no s'aguanten sols, no? Les persones aguantem una organització política, s'aguanta per les bases i per la participació, no pas perquè el líder tingui moltíssima capacitat de sigui molt competitiu.
Clar, em fa pensar en alguna conversa sobre qui té autoritat. L'autoritat la té a qui li donem l'autoritat. Ningú la té per si mateix, sinó que si li donem, doncs la té, però igual que li hem donat li podem treure i dir, bueno, amb aquest tema no tens autoritat perquè no el coneixes, no? Vull dir que d'alguna manera igualment un líder, si ho és perquè perquè se li don, sí.
No, l'aguanta.
Exacte.
De fet, pensem en... No? A mi m'agrada molt analitzar la prehistòria perquè suposo que està a la base allà del que som. Imagineu a les coves o a les cabanes, no? De quan la gent va descobrir la parla. Quan la gent va començar a explicar coses, a qui s'escoltaria, no? Qui eren els més capaços d'expressar, de transmetre coneixements, no? Com la gent... segurament l'espècie humana venim d'això, d'escoltar les coses que expliquen els altres, d'aprendre de les coses que ens expliquen i de traspassar el nostre coneixement d'aquesta manera.
Sí, també aviam, també el llenguatge i la parla és una eina de moltíssim que pot manipular moltíssim, vull dir que és a dir, el que coneixem ara com a líders normalment són grans manipuladors.
Exactament.
I llavors, vull dir que és una arma de doble fil. Una de escoltar i parlar, però reservar-se sempre doncs, el seu propi criteri i saber que també té la seva opinió pròpia i que és tan vàlida com la del líder. No? Vull dir que...
Exactament.
Bé, tenim algun altre tall per escoltar de la plaça?
Ja?
O volies fer referència a aquest llibre que has portat?
Bueno, perquè tenies una cita molt interessant.
Sí, si voleu, per acabar el tema dels dirigents o de la necessitat de dirigents que tenim, us llegiria una cita que hi ha del Tao Te Ching i diu així: el mejor gobernante es aquel de cuya existencia la gente apenas se entera. Después viene aquel al que se le ama y alaba. A continuación, aquel al que se teme. Por último, aquel al que se desprecia y desafía.
Això està estret d'un llibre.
Això està estret del llibre La evolució del talento, com nuestros orígenes determinan nuestro presente, del senyor José María Bermúdez de Castro, codirector del yacimiento de Atapuerca, a Burgos, i del Museu de l'Evolució.
Molt interessant. Tenim també un tall que és l'Eduardo Galeano amb una poesia que es diu El delirio, com era? El poema aquest. Derecho al delirio o alguna cosa així.
Ah,
escoltem-lo.
Sí. Dret a somiar.
¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.
Gracias.
Ens quedem sense paraules ja. Sí. L'Eduardo Galeano les ha dit totes. En este mundo chambón, hijo de... Sí. Però és per animar... Això va ser gravat també ahir al vespre a l'assemblea. Es va passar a la plaça Major i us volem animar, gent, Olotina, Siesteros i Siesteres i tots els oients de Ràdio 90, que passeu per la plaça, veniu, necessitem les vostres idees, la participació de totes les menes de visions, no només la dels joves, necessitem també la de l'edat madura i la dels vells. I... Vull dir, una cosa realment democràtica.
Totes les veus estan necessita cridades.
Necessita moltes veus.
A la plaça.
I si no hi són, es troben a faltar. Hi ha un buit, queda un buit. Vull dir, és necessari.
Perquè hi ha una altra manera de viure i perquè...
Estem començant.
És possible somiar.
Sí, és possible somiar. I què més, Maru? Digue'ns alguna més.
Jo també animo la gent que passi per la plaça, si més, no per veure un ratet com està organitzada la plaça, la gent que vingui amb mainada que hi passaran una bona estona. I endavant, des d'aquí agrair el treball de difusió que em feu. I moltes ganes de continuar escoltant el que passa i el que sent la gent.
Perquè el que també volem comentar és que segurament tindrem uns altres convidats per la propera hora sexta que ens explicaran algunes iniciatives que ja estan funcionant a la Garrotxa des de fa bastant temps. Vull dir, la Garrotxa ja és una comarca on lentament i silenciosament s'ha fet molt de treball, s'ha adobat la terra, com diu la Maru, i la terra està madura i ara només falta que nosaltres també ho estiguem, que anem madurant i que realment intentem portar la democràcia a la base, a l'horitzontalitat i on més?
I a la continuïtat.
I a la vida quotidiana, no només cada 4 anys a les urnes.
Ben desperts, cada dia. Dos minuts que anem.
Bueno, i recordar-vos que hi ha 4 grups de treball que estan treballant la democràcia. Un, la democràcia econòmica, l'altre, la democràcia social, l'altre, la democràcia
política,
que vol dir com organitzar-se, l'altre, la democràcia ecològica, que aquestes comissions cada tarda es reuneixen a les 7 de la tarda a la plaça Major, que estan obertes i que just acaben de començar, vull dir que s'hi pot afegir i en tot el recorregut que durin aquests treballs sempre s'hi pot afegir noves persones i qui cregui que pot aportar alguna cosa en aquest treball que és de formació i de... d'aprendre'n, i que cada tarda també hi ha una concentració a les 8, em sembla que és, que normalment és silenciosa, menys els divendres, que com és l'endemà és festa, doncs es fa amb cassoles, però si no és silenciosa per no molestar. I després a les 9 comença l'assemblea, a la qual també esteu convidats i convidades a venir, sense falta, és importantíssim que vingueu.
Quantes més veus, més ric i més propostes i més coses per debatre, per aprendre, per escoltar.
Crec que si tenim alguna cosa és que aquest moviment reivindica que el que som rics perquè tenim la riquesa humana.
Molt bé. Un bon final. Adéu-siau, Siesteros.
Gràcies, Maru. Gràcies a tots per escoltar Ràdio 90, la ràdio en moviment, la que escolta les persones.
The fallen leaves drift by the window.
Per avui ja s'acaba l'hora sexta. Us esperem pel proper viatge sonor per degustar, admirar, pintar, dibuixar, dansar, tocar, ensumar, entrellocar, espurnar i tot això, que no és poc, a cau d'orella. Adéu. Since you went away, the days grow long, and soon I hear